Benvinguts al Fem Salut. Avui, en el primer programa de l'any, tindrem a l'Anna Rigola. Ella és responsable de comunicació de la Fundació Miquel Valls.
Bé, com heu sentit a la música que hem d'escoltar, un mes més, per primer cop aquest any 2019, entrem al nostre programa Fem Salut, un programa que, com ja sabeu, des d'aquí, des de Ràdio Falset, us intenta apropar el món de la salut a les vostres llars. I avui, per fer-ho, com heu sentit a la presentació, tenim a l'Anna Rigola. Ella, podríem dir que no és un dels sanitaris que escoltem de forma habitual, és a dir, solem sentir els infermers, infermeres, solem sentir odontòlegs, solem sentir a metges, però també ens agrada portar una mica la visió des d'altres punts de vista de gent que també està treballant en el món de la salut. En aquest cas, l'Anna Rigola és llicenciada en Sociologia i actualment és la responsable de comunicació de la Fundació Miquel Valls des de fa ja 5 anys. Aquesta fundació es dedica a treballar amb els pacients afectats per esclerosi lateral amiotròfica i les seves famílies. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Herman, què tal?
Bon dia. Bé, primer que res, ens agradaria que, ja que hem parlat de la Fundació Miquel Valls, que és on tu estàs desenvolupant la teva tasca, ens expliquessis una mica quina és la història d'aquesta fundació, quan es va fundar i una mica per què es va fundar, no? Quines són les seves arrels, una mica?
Sí. La Fundació Miquel Valls es va fundar l'any 2005 a través de la família Valls. Miquel Valls va ser un afectat d'ELA dels anys 70 que a la seva família doncs, realment ho va passar molt malament, es van sentir molt sols. Van passar els anys i l'any 2005 un dels fills, Enric Maria Valls, que actualment és el president de la Fundació, va decidir crear aquesta fundació perquè cap familiar ni cap afectat es sentís com ells es van sentir. Ells volien que, sobretot, les famílies i els afectats d'ELA se sentissin acompanyats en tot moment, sapiguent que tenien una persona al costat o una entitat al costat que els podia ajudar en tot moment i que sabia de què estava parlant quan es parlava de la malaltia.
Mm-hmm. Quina és la teva tasca en aquesta fundació? Aquest dediques, ja hem dit que ets sociòloga i que ets el responsable de comunicació, però quines són les tasques concretes que portes a terme dins de la mateixa?
Mira, jo soc la responsable de comunicació i sobretot el que faig és, doncs, porto les notícies a la pàgina web i porto les xarxes socials i, a més, doncs, com ara, tinc els mitjans de comunicació. Per què es necessita una figura així a la Fundació Miquel Valls? Doncs perquè la ELA és una malaltia minoritària i encara no molt coneguda. Per tant, creiem que el projecte de difusió de la malaltia és molt important i aquest és una mica el projecte que porto jo, sobretot. A més, també porto la part una mica d'iniciatives solidàries dintre la campanya Fes un gest per l'ELA, que una iniciativa solidària doncs, pot ser qualsevol cosa que la Fundació ens ajudi a atendre els afectats i a les famílies. Des d'una carrera solidària, un concert solidari, un grup d'amics que es troba i fa una guardiola per ajudar-nos. Jo porto una mica també totes aquestes tasques de suport a les persones que estan fent un gest per l'ELA per als afectats i les seves famílies.
Uh-huh. I quanta gent esteu a hores d'ara treballant? Perquè recordem que aquesta fundació diguéssim que abarca, treballa a nivell de tot el territori català.
Sí, nosaltres atenem els afectats de tot Catalunya, tant a domicili com a les unitats multidisciplinàries d'ELA dels hospitals de referència. A la Fundació hi treballen treballadores socials, terapeutes ocupacionals, psicòlogues, una persona que porta el banc de productes de suport i jo, la part més de comunicació, i dues persones que és la part més administrativa i de recursos, que en diem nosaltres, doncs per trobar recursos, subvencions, doncs per continuar endavant, no? A la Fundació actualment, amb totes aquestes persones que t'he nomenat, són 16 persones.
Uh-huh. I esteu centralitzats a Calella, no?
Sí, el despatx és a Calella, ja que la família Valls, Miquel Valls, era de Calella i la família és de Calella, i el despatx s'ubica a Calella, al Maresme. El que passa és que tota l'atenció als afectats i a les famílies les fem a domicili i a les unitats és només a l'oficina. Normalment no es traslladen a Calella, sinó que simplement el despatx és a Calella on fan les tasques més administratives, tots els professionals, diguem.
Mm-hmm. Si et sembla, ara que hem situat una mica què és la vostra fundació i una mica què toqueu, ens agradaria entrar plenament al que és la ELA. Com has dit, és l'esclerosi lateral amiotròfica i és una malaltia minoritària. Això, evidentment, és un gran problema, perquè les malalties, si afecta malauradament a molta més gent, també tenen molta més repercussió i, per tant, segurament són molt més conegudes. La vostra, segurament, té aquesta peculiaritat, que és el ser minoritària, doncs, té més problemes. Explica'ns una mica què és l'ELA, a qui afecta i una mica, que ens donguis quatre pinzellades de l'epidemiologia, una mica de la malaltia.
Mira, l'ELA és una malaltia neurodegenerativa que s'anomena. Què vol dir? En paraules molt planeres és que les neurones del cervell són les encarregades de passar la informació en els músculs. Val? I aquestes neurones, amb l'ELA, el que els hi passa és que moren. Les persones afectades d'ELA se'ls hi moren les neurones, aquestes motoneurones, que en diem. Què passa en aquest sentit? Doncs si no es passa aquesta informació, els músculs deixen de funcionar i la persona afectada deixa de moure tot el cos, ja sigui a nivell més de braços, a nivell de cames o a nivell més de músculs interns, perquè, per exemple, l'ELA és una malaltia, malauradament, que no té cura, que té una esperança de vida d'entre 3 i 5 anys i la majoria dels afectats moren d'afectació respiratòria. Per què? Doncs perquè el diafragma deixa de funcionar, perquè aquestes neurones deixen d'enviar aquesta informació en el diafragma perquè es mogui. I la majoria dels afectats, malauradament, mor d'afectació respiratòria, en aquest sentit.
En aquest cas,
més o menys,
l'edat, una mica,
sí.
Les edats suposo que poden ser variants, però en aquest cas, sí. Així com hi ha moltes malalties, que segurament és el fet de posar anys a la vida el que va fent que hi hagi més nombre de casos, potser en aquest cas no és tan rellevant, potser hi ha persones més joves, no?, que poden veure's afectades per aquesta patologia, per aquesta malaltia?
Sí, de mitjana els afectats d'ELA tenen entre 40 i 60 anys, però des de la Fundació n'hem atès a més joves de 40 i a més grans de 60, això sí. Homes i dones és un 50%, no hi ha molta diferència. Hi ha alguns països que sí que hi ha més diferència, però aquí aproximadament és un 50% de tant homes com dones. I una mica les causes d'aquesta malaltia, entre un 5 i un 10% és hereditari. Són uns gens que s'hereden i que el portador d'aquest gen pot tenir una ELA. No sempre aquest portador té una ELA, però s'ha vist que moltes persones que tenen ELA hereditàries tenen aquest gen. Però el 90% dels afectats d'ELA és esporàdic, no sabem d'on ve aquesta malaltia.
Ens agradaria una mica, doncs, perquè quan, com hem dit, les sigles de l'ELA és esclerosi lateral amiotròfica i una de les malalties que també la primera paraula és esclerosi, es tracta de l'esclerosi múltiple. Una mica, què diferenciaria una patologia i l'altra, una malaltia i l'altra?
Primer de tot dir que, per exemple, l'esclerosi múltiple és una malaltia crònica, per tant hi ha medicaments i el considerem que una persona amb esclerosi múltiple, la seva esperança de vida és molt llarga, i l'ELA, la diferència amb l'esclerosi múltiple és que l'esperança de vida és molt curta, entre 3 i 5 anys. A partir d'aquí, l'esclerosi múltiple afecta el sistema nerviós, sobretot. És a dir, que el cos reacciona amb unes petites, amb diferents, diguem, compostos que té el cos, que té la sensació que no ho hi haurien de ser. I l'esclerosi múltiple el que fa són brots. És a dir, que de cop una persona amb esclerosi múltiple pot deixar de moure els braços. Però amb fisioteràpia i amb diferents tractaments pot tornar a començar a moure aquest múscul. Uh-huh. L'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, és totalment el contrari. És una malaltia progressiva, per tant, a l'acabar perdent la mobilitat dels músculs, no la torna a recuperar. Uh-huh. És una mica la diferència. Són malalties molt diferents, tot i que el nom s'assembla. Uh-huh. Però la veritat és que són malalties molt diferents.
Ara ja has començat a explicar una mica, però seria interessant saber una mica l'evolució de la malaltia, perquè pel fet de ser segurament una malaltia minoritària, potser és difícil el diagnòstic.
Sí, el diagnòstic de la L no existeix una prova diagnòstica, sinó que diem que fan diferents proves i si totes aquestes proves no surten negatives, doncs diem que és una L o una malaltia de la motoneurona. És segons també quines motoneurones afecten a cada afectat. Una mica què passa amb la L. També sempre tant els metges com els professionals de la Fundació veuen que cada afectat és diferent una mica. Doncs sobretot la L comença en que petits moviments del múscul et costen de fer, com per exemple obrir una ampolla o anar en una vorera, posar-se en una vorera, aquests petits moviments que normalment fa sense pensar-hi, doncs el teu cos deixa de fer-los.
I apareixen de forma esporàdica, se va poder notar una cosa d'aquest tipus?
Exacte, la majoria dels afectats comencen d'aquesta manera, o també una L més vulvar, que es diu més de respiració, que la llengua se'ls hi comença a travar, a entrebancar, saps? Perquè la llengua també és un múscul, i diem a L's vulvars doncs, perquè és aquesta part de que la llengua doncs, es comença a entrebancar, perquè doncs, la motoneurona no envia bé la informació a la llengua. I a partir d'aquí, doncs, tota la part de la L doncs es comença així i van seguint diferents músculs, ja sigui doncs, primer la part de braços i després la part de cames, o primer la part de cames i després la part de braços. L'evolució de la L i les malalties de la motoneurona són molt diferents per cada afectat.
No sé si abans ho hem dit, perquè crec que és un fet que dona a entendre la peculiaritat d'aquesta malaltia, perquè afecta en general a poques persones. Al voltant de a Catalunya parlem del voltant de 400 afectats, no? Aproximadament.
Sí, exacte. Més o menys hi ha uns 400 afectats, però hi ha uns 400 afectats, t'ho explicaré amb un exemple molt clar. A la Fundació cada setmana rebem entre un i dos casos nous d'afectats d'ELA. Ens truquen o veiem a les unitats entre un i dos casos nous, però malauradament també moren entre un i dos afectats. Per tant, sempre ens quedem amb aquests 400. Si l'esperança de vida de la L fos més llarga, hi hauríem més afectats.
Evidentment, al ser curta l'esperança de vida d'aquestes persones, doncs també el nombre és curt.
Exacte.
Com has dit tu, els símptomes poden ser diferents en totes les persones, però normalment una cosa que és comú és que es van alterant diferents funcions musculars de diferents parts del cos i pues, uns poden donar d'una manera, uns poden començar per un lloc, uns altres poden començar per l'altre, però com has dit, no hi ha tractament. L'únic que podem fer és tractar segurament a nivell simptomàtic, a nivell de fisioteràpia, no sé, a nivell d'alguna cosa que pugui ajudar a que el desenvolupament sigui potser una mica més lent o no sé què es pot fer en aquest cas.
Sí, com que la L, els afectats d'L hi ha molts símptomes, des de doncs això que hem dit més musculars, que es tracten amb fisioteràpia, també d'autonomia, i això es tracta més amb teràpia ocupacional, també de deglució, per exemple, el menjar, tot el que quan nosaltres mengem fent servir els músculs, per tant, també tota la part de deglució. Hi ha molta sintomologia que el que fa és que necessiti molts professionals en aquest sentit. I per això les unitats multidisciplinàries d'ELA, doncs els afectats que s'atenen en aquestes unitats multidisciplinàries són atesos per molts metges. Des del el neuròleg, que normalment és el coordinador, però després hi ha el pneumòleg, que és la part respiratòria, perquè tota la part, com hem dit abans, del diafragma també és molt important. El dietista, doncs més la part de deglució, s'ha comprovat que alguns afectats d'ELA, si tenen una mica de sobrepès, poden millorar la seva qualitat de vida. Per tant, el dietista també està dintre la unitat. El metge rehabilitador, totes les persones, doncs aquestes persones no, cada cop es poden moure menys, doncs el metge rehabilitador també els ajuda, acompanyat de la terapeuta ocupacional. Hi ha molts metges i molts professionals que necessiten aquesta malaltia i sobretot a les unitats multidisciplinàries es tracta doncs, a nivell global, en què el pacient sempre està al centre i l'equip mèdic i psicosocial està al voltant. És l'únic que sí que s'ha pogut comprovar, que els afectats que són atesos a les unitats multidisciplinàries d'ELA augmenten l'esperança de vida.
Uh-huh. De unitats d'aquest estil, que com has explicat, doncs, precisen de diferents professionals, malauradament doncs, moltes vegades doncs, t'has de, en els llocs petits com és la nostra comarca, doncs, segurament doncs, t'has de desplaçar lluny. Les unitats aquestes multidisciplinars que aborden la malaltia des de diferents vessants doncs, per donar la major comoditat a la persona que ho pateix, on es troben? Perquè no n'hi deuen haver gaires, no?
Entenc. No, les principals són a Barcelona. Hi ha l'Hospital de Bellvitge, que té quasi el 50% de tots els afectats de Catalunya. Hi ha l'Hospital del Mar, hi ha l'Hospital de Sant Pau, a Vall d'Hebron hi ha una unitat també, i hi ha alguns altres hospitals. Però el més important és que els afectats van a aquestes unitats, però aquestes unitats es coordinen totalment amb els hospitals que tenen a la vora l'afectat, ja sigui hospital o centre d'atenció primària, el metge de família. Vull dir, la coordinació s'intenta que sigui molta i és molt important per la qualitat de vida tant de l'afectat com dels familiars. En aquestes tres primeres unitats que t'he dit, la de l'Hospital de Bellvitge, la de l'Hospital de Sant Pau i la de l'Hospital del Mar, a més hi ha l'al·licient que passa en consulta també les professionals de la Fundació. Per què les professionals de la Fundació? Doncs perquè les professionals de la Fundació, entre visita i visita, que aproximadament a les unitats hi van cada 3-4 mesos, aquests professionals de la Fundació han anat a domicili. Per tant, donen informació molt valuosa en l'equip mèdic per poder tractar tots els símptomes i tractar-los en el moment que és necessari tractar-los, que això també és important.
Si et sembla, ara passem a parlar una mica de la vostra tasca com a fundació. Com has dit, ja sou diferents professionals. I treballeu no només amb el pacient, que evidentment és el centre de tot plegat, però evidentment la família en aquest cas
sí,
es veu molt afectada
i necessita
un gran suport perquè evidentment al ser una
totalment
malaltia, com has explicat, pues, que l'evolució pues, és fatal.
És 100% dependent.
I que, per tant, acaba tenint dependència total la persona. Uh-huh. Pues, suposo que la donar suport a aquestes persones i a les famílies que els atenen, pues suposo que és essencial. Com treballeu una mica tant els pacients com les famílies quan vosaltres s'adreceu amb ells?
Per nosaltres no és només l'afectat, és tot el nucli. Si nosaltres atenem l'afectat i a la família per igual, a l'afectat més a nivell mèdic a les unitats, però nosaltres com a fundació, tant l'afectat com la família és un tot. Atenem a tothom. Què fem? Doncs nosaltres, la família es posa en contacte amb la Fundació, ja sigui doncs, perquè ens ha trobat per internet o perquè des de les unitats o altres hospitals de tot Catalunya els hi han recomanat que ens truquin. I primer fem una petita explicació telefònica, l'afectat o el familiar que truca parla amb una treballadora social que li explica tot el que podem fer des de la Fundació. I a partir d'aquí, si la família i l'afectat ja estan d'acord, es fa una primera visita a domicili, que aquesta primera visita a domicili la fa la treballadora social. A partir d'aquí, aquesta treballadora social serà el punt de referència de la família. Si tot el que necessiti aquesta família, tant a nivell de mèdic, però també a nivell d'ajudes econòmiques o de dependència, o tot el que faci falta, sobretot al començament, ho fa la treballadora social.
Però la treballadora social... Parlaríem com si fos una gestora de casos, una mica, no? Pues perquè
sí,
engloba tota la part social, la part
sí,
mèdica, la part de teràpia ocupacional, la part una mica...
La primera avançada, diguem, la fa la treballadora social i després la treballadora social és la referent de la fundació de la família, no? Tot el que es necessiti doncs, es pregunta o es consulta a la treballadora social i la treballadora social doncs, intenta doncs, fer ponts o intentar trobar una solució. A partir d'aquí, tot el que fa la treballadora social és veure l'evolució tant de l'afectat com de la família, i doncs, si veu que aquest afectat o aquesta família necessita doncs, suport psicològic, doncs, deriva el cas a les psicòlogues de la Fundació. I aquestes psicòlogues de la Fundació, doncs, un cop al mes aproximadament, van a domicili també i fan teràpia tant a l'afectat com al familiar, o a l'afectat només o al familiar només. Això, segons el criteri de la psicòloga.
I suposo que també esteu molt en contacte doncs, en atenció primària, perquè evidentment és l'equip sanitari, diguéssim, que està més a prop, de l'usuari i família, no?
Sí, exacte. Primer, al llarg de l'evolució de la malaltia, amb atenció primària, i al final de la malaltia també amb pares, amb l'equip de paliatius. Uh-huh. També és molt important que tothom es coordini perquè aquesta persona i aquesta família doncs, tingui la millor qualitat de vida dintre la malaltia, que és una malaltia molt dura. I a partir, doncs, després de la psicòloga, la treballadora social també veu com està a nivell de mobilitat i d'autonomia tant l'afectat com el familiar. I si comença a veure que hi ha problemes d'autonomia, doncs deriva a teràpia ocupacional. I la terapeuta ocupacional també fa una primera visita en què comença a veure, doncs, primer de tot, com és la casa. Si hi ha escales, si no hi ha escales, perquè
una mica l'adaptació de l'espai.
Exacte, els assessoren l'adaptació de l'espai i també, sobretot, el que fan les terapeutes ocupacionals és assessorar-los en productes de suport, que són tots aquests productes ortopèdics, cadires de rodes, llits elèctrics, grues, cadires de les rodes elèctriques, tot el que necessiti perquè l'autonomia tant de l'afectat com del familiar o cuidador sigui el més independent possible. Val? A partir d'aquí, les terapeutes treballen amb un banc de productes de suport, que és un banc de productes de suport de la Fundació. La Fundació, aquest banc de productes de suport, té aproximadament uns 1.500 productes, doncs ja sigui des de caminadors, pel començament, doncs, passant per cadires, bueno, una mica el que he dit, no? Cadires manuals, cadires de rodes, llits, butaques, grues, tot el que necessitin. I se'ls cedeix a les famílies en el moment que es necessita. Uh-huh. És molt important en aquest sentit doncs, no introduir una cadira de rodes quan la persona encara pot caminar. Uh-huh. Doncs aquesta és una mica la feina de la terapeuta. Uh-huh. Saber en quin moment necessita aquest producte de suport i ajudar-los a utilitzar-lo. Si els ensenya a fer servir una grua, per exemple, quan la mobilitat ja és molt complicada per fer les traslacions des de la butaca al llit, tot el que són... Bueno, la terapeuta ocupacional el que fa és assessorar perquè l'afectat estigui còmode sempre i perquè el cuidador i els familiars no tinguin problemes a nivell de salut, també. Uh-huh. És molt important.
Una cosa que em ve al cap ara és que, sí, com amb moltes malalties, a vegades es treballen els temes grupals. És a dir, poder trobar-se amb altres pacients, si és que la persona es pot moure, o amb altres famílies de persones afectades, pues, perquè puguin també una mica pues, trobar-se i comentar una mica la situació que a vegades el suport dels uns als altres a vegades pot donar certs resultats. No sé si treballeu la teràpia grupal.
Nosaltres l'havíem tingut, aquest projecte, i estem buscant finançament per tornar-lo a tenir. L'únic que, bueno, som una fundació privada.
No, suposo que també el fet que hi hagin tan poques persones i que estiguin tan distanciades,
tan
distanciades les unes de les altres, suposo també que fa més difícil que es trobin, que es puguin trobar diversos familiars o diverses persones afectades que visquin en una mateixa zona. Suposo que complica una mica més, no? Complica una mica més tot
plegat. I la volem tornar a engegar. Doncs
com tu has dit, el més important és que si malauradament a una persona li diagnostiquen aquesta malaltia, pues, tingui accés a la vostra fundació. I pues, bueno, per això és de vital importància, crec jo, que tots els professionals, des de la primària fins als hospitals, coneguem de la vostra existència. I també
serveis socials, també, vull dir, ens coordinem amb qualsevol organisme que pugui atendre un afectat d'ELA.
I la vostra pàgina web ens la pots dir, és Fundació Valls, sí. Suposo, no? .org, no?
Sí, la pàgina web és fundaciomiquelvalls.org i allà trobaran doncs, el telèfon per si ens poden trucar i tota la informació que nosaltres volem donar tant a les persones afectades i als familiars com a persones que no ho són però que s'interessen per aquestes persones.
I en aquest mateix sentit, doncs, si hi ha algun particular o associació que vulgui donar doncs, suport a la vostra causa, doncs, evidentment també és el lloc on es pot posar en contacte
amb vosaltres. Exacte, des de la nostra pàgina web es poden fer donatius, es poden fer col·laboradors, també hi ha tota la informació per fer una iniciativa solidària. Les iniciatives, bueno, ho he explicat una mica abans, doncs, que són doncs, petits projectes, gestos, que nosaltres diem gestos per l'ELA, que les persones fan i que van a benefici de la Fundació i aquests diners, no en tinguin cap dubte, que aniran per millorar la qualitat de vida dels afectats i els seus familiars.
Bé, Anna, sembla que el temps se'ns està tirant a sobre doncs perquè, com hem dit, disposem de escassament 30 minuts per parlar del tema, però una mica ens has situat. Voldries afegir alguna cosa més?
No, simplement que gràcies per voler fer difusió d'aquesta malaltia que molta gent no coneix, que esperem que en un futur els investigadors trobin una cura, és la nostra meta, i que a tothom que vulgui es posi en contacte amb nosaltres doncs, per donar-li informació, per voler col·laborar, o si són una família o afectats d'ella, per poder-los ajudar.
De fet, em consta que aquí a la nostra comarca hi han hagut afectats i que han estat atesos per la vostra fundació. Per tant, com has dit ja, doncs és una fundació que treballa a nivell... treballa doncs, bueno, amb molta superfície, que és el nostre país, i doncs, evidentment doncs, va des de les Terres de l'Ebre fins al Pirineu.
Sí, sí, per tot arreu,
i per tant tothom
que
es vegui afectat malauradament per aquesta malaltia pues,
nosaltres hi anem i tant.
Pot posar-se en contacte amb altres i pues, entre ells i els sanitaris més propers que tinguin aquestes persones pues, intentar que, si més no, aquesta malaltia que malauradament no té cura pues, com a mínim es pugui portar de la manera més correcta possible i que el pacient o l'usuari i la família pateixin el menys possible les conseqüències de la mateixa.
Exacte.
Pues bé, Anna, com hem dit, pues moltes gràcies per haver estat als micròfons de Ràdio Falset.
Moltes gràcies a vosaltres.
I pues bé, si alguna vegada pues, per algun motiu necessitem pues, fer algun aclariment per vostre, pues, no dubtarem en trucar-vos.
I tant. Moltes gràcies, Armand.
Aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica, el Solde. Ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar demà a la tarda i el dimarts al vespre, i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Falset. Ara us deixem amb l'actualitat de la nostra comarca de la mà del Manel Sales, que ens porta l'informatiu cap de setmana. Adéu-siau i fins al mes que ve. Why he must ask them. Just turn and stand. And this is